Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Carles Puigdemont exigeix a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. El president de Junts reclama al PSOE un punt d'inflexió i que compleixi els acords d'investidura de fa un any. Des de la Moncloa ja han descartat que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança i el PSC creu que Junts s'equivoca d'estratègia. Crides a la transició pacífica a Síria i cautela davant el futur del país després de la caiguda de Bashar al-Assad. L'Iran està expectant davant l'agenda dels grups rebels i Turquia vol ajudar en la reconstrucció del país mentre promet facilitar el retorn dels refugiats. Els experts estimen que serà difícil reconciliar tots els interessos dels grups que operen a Síria i que els rebels intentaran implantar una agenda islamista. Avui i demà els pescadors catalans fan vaga coincidint amb la discussió d'una proposta europea per reduir els dies de pesca al Mediterrani. Del centenar d'ara es passaria només 27 o 28 jornades l'any que ve. La flota catalana d'arrossegament considera que quedaria tocada de mort. El govern es compromet a reduir en 100 dies el temps de les llistes d'espera per les valoracions de la dependència, que ara ronden els 12 mesos. En aquests moments hi ha prop de 200.000 persones esperant que els reconeguin la seva situació per poder accedir als ajuts que els corresponguin. Cada dia s'executen 15 desnonaments a Catalunya. Són dades del Poder Judicial espanyol corresponents al tercer trimestre i que s'han mantingut durant tot l'any. Els desnonaments més habituals són per impagament del lloguer. Investiguen dos assalts en cases de l'Horta de Lleida, la corona rural que envolta la ciutat, en què els lladres, a banda de robar, haurien calat foc als immobles abans de marxar-ne. Això dispara la preocupació dels veïns, que fa mesos que es queixen d'inseguretat malgrat l'increment de la presència policial. Es recupera la idea de perllongar la línia 2 del metro de Barcelona. El traçat s'allargaria de manera que anés a Montjuïc, travessés la muntanya i continués cap als barris de la Marina i cap a la zona franca. Avui, la Generalitat i l'Ajuntament han acordat actualitzar el projecte constructiu. Guns N' Roses i The Corrs anuncien concerts a Barcelona aquest 2025. El grup de rock Guns N' Roses actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 9 de juny i els irlandesos The Corrs tornen a la capital catalana després de gairebé 3 dècades sense fer-hi parada. Serà el 29 de juny dins el festival Alma Occident. Els esports.
L'Espanyol tanca aquest vespre la setzena jornada de Lliga al camp del Getafe. Tots dos equips estan empatats a 13 punts i en cas de victòria blanca i blavals de Manolo González sortirien de la zona de descens. Ara a la una es fa a Madrid el sorteig als setzens a final de la Copa, on ja entrarà el Barça. Els de Hansi Flick tindran com a rival un dels quatre equips de segona federació que continuen en competició. I el Girona ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Liverpool a Montilivi en partit de la Champions. D'aquí uns minuts començarà la roda de premsa prèvia de Michel.
I el temps, el vent perdrà força durant la tarda i apareixeran algunes nuvolades al nord de la costa central, amb algun ruixat de cara al vespre. La nevada al Pirineu es debilitarà al vespre i aquesta nit baixarà encara més la temperatura. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els pescadors d'arrossegament catalans estan en peu de guerra en protesta per la proposta de la Unió Europea que redueix o reduiria a 28 dies el període en què poden pescar durant tot un any. Vist així, està clar que no hi ha cap empresa que es pugui permetre de sobreviure només treballant menys d'un mes l'any. De seguida ens farem ressò del que diuen els pescadors de les diverses confraries del país que avui i demà estan en vaga. Això vol dir, per tant, que dimecres no hi haurà peix pescat per arrossegament als mercats catalans, però ells sí que han decidit que aquest dia tornaran a sortir a mar. Però també explicarem què hi ha darrere d'aquesta decisió de Brussel·les, que no és altra que la de garantir que es recuperi la població de peixos i crustacis, perquè es podran reproduir millor si hi ha menys captures al Mediterrani. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona anuncien que reimpulsa el projecte per fer arribar la línia L2, la Lila, del metro de Barcelona, fins a Montjuïc i la Marina. Una proposta que feia anys que estava en un calaix. De fet, des que el mateix Pasqual Maragall se la va imaginar per als Jocs Olímpics del 92. De moment encara no hi ha una data d'inici perquè s'han de revisar els projectes fets temps enrere. Fa dies que us expliquem que la prioritat del govern és també actuar contra els delinqüents multireincidents. Doncs mireu què ha passat amb un lladre de l'Horta de Lleida que aquest cap de setmana llarg ha tornat a robar les cases d'aquesta zona rural de l'entorn de la capital del Segrià. L'han detingut per 31a vegada i aquest cop sí, el jutge l'ha enviat directament a la presó. Els veïns de la zona estan desesperats perquè ara la moda més de robar és calar foc als immobles. I per cert, que ara sí que podran obrir les estacions d'esquí després d'una puríssima sense esquiadors per falta de neu. Tot i les cues, per tornar dels que van triar la muntanya per passar el cap de setmana, les nevades que han caigut al Pirineu des de dissabte garanteixen un cap de setmana amb pistes obertes. I la primera a obrir no és el cap de setmana, sinó demà, la Masella. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Setmana clau per al sector pesquer català. Avui i demà es discuteix a Brussel·les una retallada dels dies que poden sortir els vaixells que fan la pesca d'arrossegament, una mesura que pretén recuperar les poblacions de peixos i crustacis. En el cas de Catalunya implica poder pescar menys de 30 dies l'any, fet que per als pescadors equivale a haver de tancar el negoci. Per aquest motiu, avui i demà fan aquesta vaga, cap vaixell ha sortit a pescar i les llotges ara mateix estan tancades, Mireia Sala.
Sí, els governs català i espanyol donen suport als pescadors i Itàlia i França també estan en contra de la proposta europea per reduir dràsticament la pesca d'arrossegament. Així ho ha deixat clar el ministre espanyol d'Agricultura i Pesca, Luis Planas.
Nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar, el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años.
Desenes de pescadors catalans s'han concentrat davant la seu de la Comissió Europea a Madrid per expressar el seu malestar i asseguren que els càlculs que fa Brussel·les sobre l'estat de la fauna marina són erronis.
També hi ha hagut concentracions dels pescadors a diverses poblacions pesqueres, com a Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Palamós i Blanes. Ara mateix a Blanes hi tenim la Laia Claret. Com estan els ànims? Bon dia, Laia.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquesta hora s'ha acabat la concentració, però ha estat una concentració força multitudinària, perquè a més de pescadors també hi han vingut peixaters, membres del gremi d'hostaleria o també del turisme. Tot això amb suport de l'Ajuntament. I és que consideren que la decisió que pugui prendre Europa els afecta a tots. A la flota pesquera catalana d'arrossegament hi ha 200 embarcacions i aporten el 60% del volum econòmic del sector. Per ells, que el retallin aquests dies de pesca suposa la fi directament del sector. Ho especifica Francesc Benages, que és el vicepresident de la Confraria de Pescadors de Palamós.
L'impacte serà zero ingressos, perquè, com és normal, dia que ens donen 28 dies per anar a pescar, és el mateix que te diguin, com han fet alguns llocs del planeta, prohibit l'arrossegament al Mediterrà. És el mateix. Que te diguin 28 dies, que te diguin que s'ha acabat la pesca, prohibit pescar al Mediterrà. És el mateix.
Des de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech, explica que ja pesquen menys dies, de fet, dels que podrien pescar.
Un barco de pesca podria pescar uns 250 dies, si pesqués cada dia. I estem pescant una mitja de 130. Això vol dir que estem pescant la meitat ja, amb la meitat de flota de fa 20 anys. Si és la meitat de la meitat, i encara ens diuen que hi ha sobrepesca.
I què és el que ens diuen? Doncs alguns pescadors estan una mica resignats, perquè, de fet, aquí, ja fa anys, de fet, des del 2019, que els pescadors catalans estan prenent mesures per beneficiar la biodiversitat del Mediterrani. Ho fan assessorats per l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar. Josep Guzmán, patró de Blanes, en posa alguns exemples.
Estem fent, hem adoptat tancats per, deixar reproduir el lluç, precisament que és l'espècie que demanen que més d'allò, i aquestes zones no es poden tocar. Hem ampliat malles. També fem servir portes voladores que no tenen contacte amb el terra per disminuir, l'impacte de les nostres xarxes.
Hem parlat, doncs, amb aquest Institut Català i Yves Galimany, ens ha explicat que potser l'estat del mar no és tan dolent com consideren els models europeus.
Ens sembla que les mesures proposades són molt dràstiques, basades en uns models que pensem que doncs, potser no són tan encertats com ells es pensen que són.
Per tant, la imatge d'avui a la costa catalana són els vaixells amarrats a port. Fan dos dies de vaga.
Doncs demà serà la mateixa imatge, perquè demà continuarà encara aquesta vaga. Gràcies. Des de Blanes, Laia Claret, bon dia.
Bon dia.
Ressuscita el metro fins a Montjuïc, que ja va imaginar l'alcalde Pasqual Maragall pels Jocs Olímpics del 92. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han acordat actualitzar el projecte per perllongar la línia 2, la Lila, s'allargaria el traçat actual perquè arribés a la muntanya i continués cap als barris de la Marina i al parc logístic de la Zona Franca. Fins i tot, a través del traçat actual de la línia 9, aniria fins a l'aeroport. I han posat fil a l'agulla avui l'alcalde Jaume Collboni, la consellera de Territori Sílvia Paneque, Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
La pregunta és què ha fet treure del calaix, Joan, aquest projecte?
Doncs la necessitat de dotar d'un transport públic d'alta capacitat zones de la ciutat actualment en transformació i que quan estiguin completades necessitaran que hi arribi el metro. Les ha detallat l'alcalde Jaume Collboni.
Aquests projectes, nova fira, ampliació del Museu Nacional de Catalunya i d'altres que anirem explicant les properes setmanes i mesos pel que fa a la muntanya de Montjuïc, requereixen que hi hagi connectivitat amb metro. Com ho requereix, insisteixo, el nou barri de la Marina del Prat Vermell?
I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha donat detalls de l'obra.
Aquesta serà una obra amb un pressupost superior als 1.000 milions d'euros i, per tant, poden entendre que estem davant d'un projecte de gran envergadura, un projecte per la ciutat i un projecte també de país. 6 quilòmetres de nova línia, 6 noves estacions.
De moment es licitarà l'actualització del projecte per 4 milions i 2 anys de feina, un projecte que també preveu que, un cop sigui a part logístic, la línia 2 arribi també a l'aeroport per l'actual traçat de la línia 9. Així s'aconseguiria connectar les terminals del Prat amb el centre de la ciutat sense fer transbordament.
Aquest seria un dels titulars destacats d'aquesta compareixença, però de què més han parlat Joan, l'alcalde i la consellera?
D'autobusos. Ajuntament i Generalitat compartiran la planificació d'intercanviadors dels autobusos interurbans, tenint en compte les tres grans sortides de la ciutat per Meridiana, Gran Via i Diagonal, l'increment d'usuaris que estan tenint les línies i que de cara al 2028 s'ha de renovar les concessions i també d'habitatge per potenciar les sinergies en la cessió de sòl per fer habitatge assequible.
Gràcies, doncs, Joan García. Bon dia.
Bon dia.
Més coses. Fa mesos que us parlem de la inquietud dels veïns de l'Horta de Lleida, que és la corona rural que envolta la ciutat, perquè no s'atura el degoteig constant de robatoris, malgrat l'increment de la presència policial a la zona, que abasta 10.000 hectàrees amb cases molt disseminades. Doncs ara, però, la preocupació creix perquè hi ha hagut assalts en què tot indica que els lladres també han provocat incendis. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Els dos últims casos haurien passat dissabte a la nit.
Sí, els Mossos ho investiguen, va ser amb una hora de diferència i en dues cases pròximes a les partides de Camí de Montcada i Gualda. En una de les torres va quedar afectada la primera planta i a la segona hi va cremar un vehicle i una habitació. Dos episodis que se sumen a un altre de similar que també es va denunciar fa un mes en una altra zona de l'Horta. No se sap ben bé quin és el motiu, però l'angoixa dels veïns augmenta. N'hem parlat amb el president de l'entitat veïnal de Montcada, Marc Vives, i el president de la Federació de l'Horta, Francesc Montardí.
És això, doncs, molta inseguretat, marxes de casa i no saps si el tornar, a part de que t'hagin entrat a robar, ja potser també te l'hauran cremat. Vull dir, clar, ja són tres casos que s'ha viscut aquí a l'Horta Lleida, així.
Encara és més llastimosa la situació. Dius, damunt que te roben, damunt te cremen la casa. És angoixant, és una situació angoixant de que la teva casa pugui estar violentada d'aquesta manera.
A més, els veïns denuncien que divendres també va haver tres robatoris, en un dels quals els Mossos van enxampar infraganti el lladre amb joies i mòbils. Era un home amb una trentena d'antecedents que, aquesta vegada sí, el jutge de guàrdia ahir el va enviar a la presó. No obstant això, els afectats segueixen reclamant més contundència contra els reincidents i més vigilància.
Potser s'hauria d'implementar més càmeres, més agents, no? Pel menys que hi hagi més sensació de seguretat, no? Que hi hagi més, potser més presència de la que hi ha.
Que hi hagi més control de càmeres, doncs també tot ajuda. Són granes de sorra que es van aportant a la situació aquesta que poden ajudar, sí, sí, claro.
Una eina que sí que troben útil és un grup de WhatsApp que connecta directament els dirigents veïnals amb Mossos i Guàrdia Urbana.
Pràcticament hem arribat amb una a un quart de dues del migdia. Doncs mirem aquesta hora com tenim la circulació arreu del país i el transport públic. Des de l'equip viari amb la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, amb poques complicacions, hi ha retencions a la sortida de Barcelona per l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Lleida. Això passa perquè hi ha un camió cisterna avariat que està ocupant el carril d'accés a l'autovia. Pel que fa a la capital catalana, només una petita cua a la Ronda Litoral des de l'enllaç amb Gran Via fins al Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. També hi ha conseqüències encara de les nevades, quatre trams de carreteres afectats a la Vall d'Aran i l'Alt Pirineu, tancat al Port de la Bonaigua, la C-28 per risc de llaus. Cal portar cadenes des del refugi d'Ares al Port de la Bonaigua fins a la cruïlla de Sorpe, a l'Alta Àneu. Cadenes obligatòries també a la comarcal 142B de Baqueira, al Pla de Beret, i a l'L501 entre Taüll i el Pla de l'Ermita, a la Vall de Boí. D'altra banda, hi ha dos ports de muntanya encara tancats a la circulació en carreteres secundàries del Berguedà i de la Cerdanya. La BB-4024 a Coll de Pal i la BB-4031 al Coll de la Creueta. Actualitzem dades al punt de les dues.
Doncs mirem ara d'actualitzar la previsió meteorològica amb en Francesc Mauri.
Hem començat una setmana amb ambient fred, hem començat una setmana amb neu al Pirineu, que continua caient a hores d'ara, sobretot sector de la seva cara nord, zona occidental, i la previsió és que demà no nevi. De fet, aquesta tarda vespre anirà menys la precipitació. La temperatura, que té tendència aquesta nit, matinada i demà, a baixar respecte avui, i el vent a disminuir una mica. Demà no es farem precipitacions, sol i núvols, tret de la costa barcelonina amb algun ruixat. Atenció dimecres a la possibilitat de precipitacions i potser dijous al matí amb vent de llevant, moderades algunes a la meitat est de Catalunya, i atenció a la cota de neu, que podria ser de 500 o 600 metres. Duraria poc aquesta situació i dijous al vespre, divendres i el proper cap de setmana, un fort anticicló podria provocar boires gebradores i nits especialment fredes.
Doncs aquestes importants nevades de les últimes hores garanteixen l'obertura de les pistes d'esquí. De fet, aquesta mateixa setmana, demà mateix, obre Masella, i la resta ho faran dissabte. Aquest, de fet, ha estat un canvi radical al Pirineu, Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Doncs sí, les estacions d'esquí han passat d'oferir un panorama desolador a sobrepassar el mig metre de neu, i ja treballen a contrarrellotge per poder obrir tan aviat com sigui possible. Masella preveu fer-ho demà mateix. Obrirà el telecadira de Coma Oriola a un preu reduït de 25 euros i a partir de dimecres obrirà gradualment més domini esquiable. No obstant, la majoria d'estacions d'esquí obriran dissabte, com Baqueira, Beret. Xavi Ubeira n'és el director comercial.
La idea és d'obrir el màxim possible. Segurament començaran per Baqueira i a partir d'aquí anarem a afegir més pistes i més serveis perquè la gent pugui gaudir més de l'estació, no? Treballar tot a veure que el que són capaços d'oferir a partir del dissabte que venga.
I així mateix també es treballa a Boí-Taüll. David Ros és el director de pistes.
Tindrem durant la setmana de dilluns a divendres, estarem tancats, aprofitant tota aquesta neu que ha caigut per posar-la a pistes, perquè amb el vent pues, fa les seves destrosses, i atacaràs a tornar a obrir el dissabte ja amb molt millor condicions que les que hem obert.
L'altra cara de la moneda és el perill de llaus. El port de la Bonaigua es va tancar dissabte. Actualment, les allaus es desencadenen de forma controlada amb helicòpter per garantir la circulació, però en dies com avui, amb condicions adverses, no pot volar. El 2026 es preveu que entre en funcionament un sistema per desencadenar-les de manera remota. Jordi Gavaldà, tècnic del centre de la UEGI d'Aran.
Aquests sistemes pues, milloraran força la gestió perquè se poden funcionar de forma remota i no depèn de les condicions meteorològiques. Per tant, en plus d'un episodi com el que hem avui, amb aquestes explosions s'artenyarà la seguretat de zones de la UE que permetiran d'obrir les carreteres també rapidesa.
Avui dilluns el risc de llaus a l'Aran és marcat 3.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El govern es compromet a reduir en 100 dies el temps de les llistes d'espera per les valoracions de dependència, que ara ronden els 12 mesos. En aquests moments hi ha prop de 200.000 persones esperant que els reconeguin la seva situació per poder accedir als ajuts que els corresponguin. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. En 10 anys, les sol·licituds de dependència s'han duplicat i les de discapacitat han augmentat un 85%. El reconeixement d'aquesta situació és lenta i farragosa per diferents motius. La major part de les sol·licituds es presenten en paper. Tant els casos més complicats com els més senzills passen pel mateix sistema de valoracions i falta personal que faci la feina, entre d'altres motius, perquè són perfils professionals més ben pagats al sector de la salut. Tot plegat fa que ara l'espera per aconseguir el reconeixement del grau de dependència sigui de 326 dies i el de discapacitat de 360. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, reconeix que estem en una situació inacceptable.
Aquestes xifres no són acceptables. És primordial reduir aquest temps d'espera que està entorn a un any i, a més, és de vital importància reduir aquestes llistes d'espera perquè la tendència poblacional continuarà cap a un augment de la demanda i no podem seguir acumulant més persones amb valoracions pendents.
Per reduir en 100 dies l'espera abans no acabi el 2025, el govern suprimeix l'exigència de presentar un informe mèdic per poder fer la sol·licitud. Crea un formulari electrònic més senzill que l'actual que, a més, es carregarà automàticament al sistema i un simulador del grau de dependència amb el que es vol evitar que es perdi temps amb tràmits si per la teva situació no et correspon res. A part d'aquestes mesures, el govern reforçarà temporalment amb una cinquantena de persones els equips que fan aquestes valoracions.
A Catalunya hi ha unes 3.000 parelles que necessiten accedir a un tractament de reproducció assistida en un centre mèdic públic i han d'esperar de mitjana més d'un any per ser atesos. L'Hospital Clínic ha inaugurat avui un nou laboratori pioner en reproducció humana que permetrà reduir les llistes d'espera. Anem a l'Hospital Clínic de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. El laboratori que ha inaugurat la consellera Olga Pané incorpora equips d'última generació per optimitzar al màxim els resultats i reduir el nombre d'intents que ha de fer una parella per poder obtenir un embaràs. La doctora Dolors Manau és la cap de reproducció humana del clínic.
Una mica hem incrementat el número de cicles de fecundació in vitro que se'ns demana. La societat en demana cada vegada més. Podem arribar a més persones, a més parelles. A més, també hem ampliat els diferents tipus de programes que tenim, no tan sols el de fecundació in vitro estàndard, sinó també el de preservació de fertilitat, biòpsia embrionària, atenció a la persona transgènere, també donació de gàmetes.
A més, el disseny dels espais del nou laboratori ha millorat la seguretat i la privacitat dels pacients, tal com explica la consellera de Salut, Olga Pané.
És una unitat on s'ha combinat una tecnologia molt avançada, jo la més avançada que he vist fins ara, i, a més, la confortabilitat i la calidesa pels pacients i les pacients, la qual no sempre és fàcil. No sempre és fàcil conciliar-se amb aquests entorns.
A Catalunya hi ha un 20% de parelles que no poden tenir fills. De fet, Espanya és el país d'Europa amb una taxa de natalitat més baixa. Per poder accedir a un procés de reproducció assistida en un centre públic a Catalunya, la dona no pot superar els 41 anys i ha de fer almenys un any que intenta un embaràs sense èxit.
En el que portem d'any, 46 autocars han estat expedientats per no haver passat la ITB. Són xifres una mica superiors a les de l'any passat, quan per aquestes dates se'n van sancionar 41. Són dades dels controls aleatoris que despleguen els Mossos d'Esquadra i que avança el Catalunya al Dia al Servei Català de Trànsit. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Davant de casos com el de l'accident d'autocar a Portè a l'Alta Cerdanya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat més controls.
Sí, els Mossos d'Esquadra desplegaran una campanya de controls a autocars per detectar casos com el del conductor de l'autocar accidentat, que no havia passat de la inspecció tècnica obligatòria i que tampoc tenia activat el tacògraf. Ho ha anunciat Parlon a TV3.
Els conductors d'autocars, d'aquest tipus d'activitats que es fan en un dia, no?, i que evidentment hi ha subterfugis per no haver de complir amb l'assegurança civil i amb tota una sèrie de factors, i farem una campanya des del Servei Català de Trànsit amb Mossos d'Esquadra orientada a la part de control i prevenció, no?
Recordem que en el cas de l'accident de la Catalunya Nord i que va provocar dues morts, la investigació ha revelat que el conductor va donar positiu en cocaïna. La justícia francesa ja li ha decretat, volíem dir, presó provisional i li imputa els delictes d'homicidi involuntari i lesions involuntàries amb els agreujants de consum de drogues i omissió de vetllar per la seguretat dels passatgers.
I les estafes a través dels codis QR s'han duplicat en els últims dos anys, segons dades de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, avançades pel matí de Catalunya Ràdio. L'augment és del 23% respecte a l'any passat i s'han doblat respecte al 22%.
Sí, aquest tipus d'estafa està basada en fer passar un codi QR, que són codis que captem amb una càmera per llegir la carta d'un bar o que ens envien per entrar al cine o al teatre o com a codi per embarcar a l'aeroport. En aquest cas està creat per ser els ciberdelinqüents i quan la víctima l'escaneja la redirigeix a un web fraudulent que li roba les dades personals o bancàries. L'experta en ciberseguretat i cap de la unitat de comunicació de l'agència, Ivan Monforte, explica què podem fer si hi hem caigut.
El que hauríem de fer és canviar les contrasenyes de tot el registre de comptes de xarxes socials, de correus electrònics, si posem dades de targetes bancàries, bloquejar per prevenció aquella targeta bancària.
La recomanació, si ens han estafat, és denunciar-ho davant dels Mossos d'Esquadra.
I com podem detectar que un codi QR és fraudulent?
Doncs mira, els indicis que ens poden fer sospitar són, per exemple, si es troba en una ubicació inusual, per exemple, un fanal o una paret. Alerta també a les taules de les cafeteries. Sovint els trobem enganxats sobre un codi QR legítim del bar. Fixem-nos si sembla imprès amb una mala qualitat o si està deteriorat. I atenció, si veiem que ens redirigeix a un lloc web que ens pugui semblar sospitós. Finalment, se'ns han de disparar totes les alarmes si en el lloc web on ens dirigeix se sol·licita informació personal o financera sense cap motiu.
La Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó per un entrenador esportiu que es feia passar per observador per triar futurs futbolistes i l'acusa de fer tocaments a tres menors d'edat en un local de la Llagosta al Vallès Oriental. Cap dels menors ha confirmat davant del tribunal que l'ha començat a jutjar avui els suposats abusos. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
I què s'ha pogut veure a la sessió d'avui?
Doncs ha servit per escoltar els testimonis de tres menors, les suposades víctimes, a les quals l'acusat va fer firmar un contracte als seus pares perquè ell se'n pogués fer càrrec personalment d'entrenar-los. Els tres nois, que en el moment dels fets tenien entre 13 i 15 anys, han dit que també els feia de fisioterapeuta, però que mai els va fer tocaments. Ara bé, sí que van veure una actitud sospitosa pel fet que els pagués determinades coses sense treure'n res a canvi. Segons els Mossos, que van fer dos seguiments a l'acusat quan anava a recollir els menors, s'han trobat restes de semen de l'home en una de les estores que feia servir per als massatges al local de la Llagosta. Els Mossos no van veure cap actitud delictiva de l'acusat, només que era afectuós amb els menors. Segons la defensa de l'home, en aquest cas han pesat uns antecedents antics que tenia l'acusat ja cancel·lats d'abusos a menors. L'home, que porta un any i dos mesos en presó preventiva, declararà demà. El cas arriba a judici arran de l'atestat dels Mossos i després que dos pares dels menors s'adrecessin al Club Barcino, on l'acusat deia que els promocionaria i des del club no en sabien res.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha assegut avui al banc dels acusats en el judici contra ell que ha començat a l'Audiència de Barcelona. Està acusat de prevaricació per la instal·lació d'antenes de telefonia sense permisos, Raúl Flores.
La Fiscalia considera que durant el primer mandat d'Albiol a Badalona es van instal·lar dues antenes de telefonia mòbil a la comissaria de la Guàrdia Urbana i ho va fer sense llicència ni per instal·lar l'antena ni tampoc per explotar-la. Per això li demana gairebé 3 anys de presó. A les portes de l'Audiència de Barcelona, Albiol s'ha mostrat convençut que el judici permetrà aclarir què va passar.
Estic bé, que estic tranquil, dins-ho bé que pots estar quan entres a un jutjat, no? Evidentment. Crec que té una part molt positiva. D'una vegada per totes, doncs es posarà en evidència el que va passar i també el que no va passar. I a partir d'aquí, doncs, cada un de vosaltres podrà treure les seves pròpies conclusions.
El judici ha començat aquest matí amb les qüestions prèvies i s'allargarà encara diversos dies amb les declaracions dels testimonis i, al final de tot, les dels acusats. A més d'Albiol, també hauran de declarar com a acusats els exregidors Miquel Jurado del PP i Oriol Lladó d'Esquerra, a qui la Fiscalia acusa de no fer res per revertir la situació.
La coordinadora d'associacions de veïns de Girona critica la pressa i la manca de previsió de l'Ajuntament en la implantació de nous sistemes de recollida de deixalles diferents segons els barris. Alerta d'efectes col·laterals, com l'anomenat turisme d'escombraries, de veïns que canvien de zona per poder dipositar la brossa més fàcilment. Maria Rovira, quines queixes recullen des de les associacions veïnals?
Sí, doncs alerten que la transició cap als nous sistemes de recollida diferents segons els barris, des del porta a porta als contenidors intel·ligents i les àrees temporals, s'està fent de manera precipitada i sense posar-hi els recursos necessaris per evitar efectes com l'acumulació de deixalles a les zones on encara queden contenidors oberts. Segons el president de la Coordinadora d'Associacions Veïnals de Girona, Roger Casero, calen més recursos i informació i que se'ls tingui més en compte.
L'incivisme és una part, però no és el tot. Per això nosaltres el que demanem és més temps per la planificació, per poder pensar bé com s'ha d'executar tot aquest nou sistema pràcticament carrer per carrer. Quan s'està executant també una mica més d'atenció a quins són aquells elements que cal reforçar, que per nosaltres és doncs això, aquesta major freqüència de la neteja i de la recollida per pal·liar aquests efectes col·laterals.
I ja s'ha hagut d'actuar per alguns problemes, oi, Maria?
Sí, de fet, l'Ajuntament ja ha hagut de canviar d'ubicació els contenidors en una zona de Bonmajor per evitar abocaments incontrolats, no només de gent de Girona, sinó també d'altres municipis on ja s'ha implantat el porta-a-porta. I els primers dies d'àrees temporals de recollida també s'han detectat problemes amb les targetes d'obertura de contenidors. Roger Casero reconeix que cal un període d'adaptació pels veïns, però també un millor seguiment dels problemes que es detecten.
I llavors també tot aquest seguiment en el procés d'implantació, perquè passen coses, contenidors que potser no funcionen, ubicacions que potser no acaben de ser les correctes, etc. No? O el que estem veient també ara, aquests efectes col·laterals de, en els llocs, en els barris on encara no s'ha implantat i hi ha contenidors oberts, aquesta sobredimensió d'escombraries en algunes illes, que el que hauria de requerir és doncs, un increment de la freqüència i de la neteja d'aquestes illes.
També ha afegit que han detectat malestar entre els veïns perquè veuen que paguen més cara la recollida amb la nova taxa, però no perceben encara els beneficis dels nous sistemes.
Gràcies, Maria. M'ha arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A Catalunya hi ha més de 1.200 alumnes amb alguna deficiència auditiva, dels quals pràcticament la meitat són sords. Alguns centres tenen un SIAL, que és un suport professional intensiu, format per mestres d'audició i llenguatge que acompanyen aquests alumnes. També reben un suport logopèdic intensiu. Sara Canyeté, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Tu has visitat l'escola Francesc Macià de Vilassar de Dalt per veure com se'ls atén.
Exacte, i hem anat a aquesta escola perquè és el centre de referència per als alumnes sords al Baix Maresme, i allà hem conegut la Naya, que té 9 anys, i la Siham, que en té 7. Les dues són alumnes sordes.
Aquest aparell són per escoltar pels nens sords. Jo els vaig portar amb 2 anys i llavors ara puc escoltar perfectament a tothom.
Siham i Set. M'agrada l'escola.
L'aparell que portes, tu em saps explicar com t'ajuda?
Perquè així no escolta.
La Naya i la Siham reben el suport dels logopedes del CREDA, un equip itinerant que va de centre en centre donant aquesta atenció, i també de les mestres d'audició i llenguatge que les acompanyen a l'aula. La Kelly Bejar és una d'elles i ens explica en què consisteix la seva feina.
La nostra funció és la funció de donar accés al currículum i a nivells social i personal del context educatiu a l'alumnat amb diversitat auditiva. Nosaltres fem aquest acompanyament d'entendre el que s'està fent a classe i el que està passant a classe, i també ajudar-lo a participar activament en totes les activitats que es portin.
Aquests alumnes són a classe amb la resta de companys i participen en totes les activitats que es fan al centre. La Carme Roig, que és la directora de l'escola, diu que la relació entre ells flueix de manera natural.
Quan fan rotllana, l'agafen de la mà, el porten a la rotllana, li fan com una miqueta més de suport, perquè així és com s'asseguren que aquest nano no es perd, no? Petites consignes, com per exemple, no li podeu parlar d'esquena, sempre us ha de parlar, l'heu de parlar de cara, ajudar-lo amb signes, ensenyar-li si no t'acaba d'entendre.
També explica que els docents fan una formació específica per saber com tractar aquest alumnat i integrar-lo bé dins l'aula.
paret de sortida del Hub Alzheimer Barcelona, una iniciativa per convertir la capital catalana en un centre clau en recerca contra l'Alzheimer i les malalties neurodegeneratives. L'objectiu és convertir la capital catalana en un referent internacional en aquest camp que permeti fomentar l'excel·lència científica contra l'Alzheimer, atraure inversions en biomedicina i facilitar que el resultat de les investigacions arribi ràpidament als pacients. El projecte està impulsat per la Fundació Pasqual Maragall i promogut per l'Ajuntament de Barcelona i implica 4 hospitals públics i 2 institucions de recerca privades. Barcelona, Purificació Barceló.
Bon dia, Marta. Sí, el Hub aglutinarà tota la recerca en Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall, dels hospitals Clínic de Sant Pau, Hospital del Mar i Vall d'Hebron, i també del Barcelona Brain Research Center i de l'ACE Alzheimer Barcelona. Es tracta d'una iniciativa pionera que pretén transformar el futur tant de la recerca com de l'atenció a l'Alzheimer. Arcadi Navarro és el director de la Fundació Pasqual Maragall.
El Hub és una iniciativa de recerca col·laborativa. Hi ha un esforç també molt gran de dur aquesta recerca en els pacients, a les seves famílies. És un intent de generar sinergia entre una sèrie d'entitats que són capdavanteres a nivell mundial en la recerca i l'assistència de les demències i de la malaltia d'Alzheimer en particular.
El Hub neix en un moment de canvi de paradigma contra l'Alzheimer. Probablement aviat hi haurà els primers biomarcadors per poder diagnosticar la malaltia abans i de forma senzilla. I ja hi ha també un primer fàrmac que pot frenar l'avanç de la patologia en algun grup de malalts.
Tant pel moment que toca la pandèmia estructural que ve, la gran onada d'Alzheimer que ens arriba, com en el fet de que comenci a haver fàrmacs, fan oportú que ens alineem tots perquè els resultats de la recerca que es produeix a Barcelona, que és una recerca de primera, arribin quan abans millor a l'àmbit assistencial.
I és que les dades són clares. Barcelona ja és ara la 6ª ciutat en volum de publicacions científiques, la 2ª en col·laboracions internacionals i la 8ª en impacte científic contra l'Alzheimer a tot el món.
Per primer cop, un hospital de les comarques de Girona permet que els progenitors acompanyin els seus fills fins al quiròfan quan han de ser operats. Ho impulsa l'Hospital d'Olot a la Garrotxa per evitar angoixes a mares, pares i infants. Núria Paraire, com ho han viscut els pares i mares?
Bon dia, Marta. Doncs mira, molt agraïts. La Gemma Badosa té un fill d'11 anys que van operar per primer cop ara al novembre. Va ser de les primeres mares a gaudir de la nova mesura i ens ha explicat com va anar.
Abans d'entrar a quiròfan, per respecte, i estava una mica neguitós. El fet de que nosaltres poguéssim estar amb ell tota l'estona fins que estigués adormit, doncs va estar molt bé i ell ho va viure com una cosa molt divertida, com una aventura, i va estar molt tranquil en tot moment.
Només un dels dos progenitors pot acompanyar l'infant. Se li posa el vestit de protecció amb la bata i el casquet quirúrgic. Juntament amb el seu fill o filla se'l porta al quiròfan i s'hi queden fins que es comença a administrar l'anestèsia a l'infant. Aleshores, els pares surten i comença la intervenció quirúrgica. La iniciativa la impulsa el cap d'anestèsia de l'Hospital d'Olot, Joan Hortells, que va treballar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on apliquen protocols semblants. Ens assegura, però, que al principi alguns professionals s'hi mostraven un pèl reticents.
La gent que li costava pensar que això iria bé han dit, escolta, ens han felicitat, la veritat és que ha anat molt bé, els pares i les mares han tingut molt bona rebuda, els infants, bueno, fora són mainada, que sempre estan contents. Nosaltres, que els professionals que treballem, molt bona acollida dins del centre.
El doctor Hortells espera que ara s'estengui a altres hospitals de la demarcació de Girona.
És molt facilitador i és el que sí que encoratjaria la resta d'hospitals de Girona, per exemple, que em sembla que no sé si és el primer hospital que ho posem més així en marxa d'una forma més establerta, que ho fessin, perquè no enlenteix per res el procediment, la millora.
A l'Hospital d'Olot practiquen unes 200 operacions a infants cada any. Es tracta de cirurgies de baixa complexitat, com per exemple cirurgies d'otorrino o circumcisions.
Són 2:15. L'Ajuntament d'Àger, a la Noguera, fa un pas endavant per regular l'accés al Congost de Mont-rebei després d'anys sense acord entre administracions per protegir aquest espai natural. A partir de Setmana Santa, s'haurà de pagar per deixar el cotxe al pàrquing que s'ha delimitat amb una tanca. Júlia Albacar, la regulació, però, només funcionarà en una de les 3 entrades al Congost.
Bon dia, Marta. Sí, exacte. Serà la Pertusa, l'entrada al Congost que correspon al municipi d'Àger. L'Ajuntament ha decidit aplicar aquesta mesura de forma unilateral perquè que després de més de 5 anys encara no hi ha cap acord entre administracions aragoneses i catalanes per regular els usos i els serveis que hi ha al Congost. Mireia Burgués és alcaldessa d'Age.
Nosaltres estàvem esperant a veure si es feia el pla director a Catalunya i Aragó. Les dues diputacions havien començat a tenir contactes, però sembla que això no arribi, doncs hem de començar a fer nosaltres la nostra via.
Perquè ens situem, Mont-rebei és un impressionant congost amb parets verticals que arriben als 500 metres d'altura, un paratge excavat pel riu Noguera Ribagorçana i que separa les províncies d'Osca i Lleida. Esta situació fronterera és la que complica més la seva regulació, malgrat ser un espai natural molt singular i amb gran biodiversitat i que a més rep cada any milers de visitants. El 2019, els governs català i aragonès, consells comarcals i diputacions i ajuntaments van constituir una comissió per redactar un pla director de l'espai que regulés l'entrada de visitants i les activitats permeses, però 5 anys després encara no ha arribat. Segons Burgués, la regulació, almenys per la part d'Àger, no podia esperar més.
Doncs per saber la gent que hi ha dins, si més no els vehicles, que la gent surti i no pugui pernoctar allí.
La regulació de l'accés es començarà a aplicar a partir de Setmana Santa i obligarà a pagar una tarifa d'aparcament de 5 euros als cotxes i 2 euros a les motos. La previsió és que s'aprovi el ple municipal de l'Ajuntament d'Àger este mes de desembre.
La Diputació de Tarragona inicia també els treballs de gestió forestal per prevenir grans incendis a la zona del futur parc de les Muntanyes de Prades. L'actuació se centra en unes 500 hectàrees de sotabosc i pròximament hi entraran ramats també per continuar amb aquesta neteja. D'entrada, Clara Chavarría Domínguez, que s'hi ha començat fent?
Doncs s'està treballant en una àrea de 500 hectàrees, com deies, de terrenys públics i privats, amb punts estratègics delimitats pels bombers i el Departament d'Agricultura per prevenir grans incendis forestals en una de les zones del futur parc de les Muntanyes de Prades. Posteriorment, en les properes setmanes, hi entraran ramats per continuar fent la neteja forestal. La iniciativa forma part del projecte Rumià, impulsat per la Diputació, que aposta per la neteja de boscos amb ramats, per millorar la gestió forestal, però també per donar una oportunitat a les explotacions ramaderes i alhora revertir el despoblament. En parla la diputada de Transició Ecològica de la Diputació de Tarragona, Carme Ferrer.
Aquí el que estem intentant amb aquest projecte és generar una oportunitat. Primer, generar persones preparades per poder fer aquesta gestió forestal, que al nostre territori ara mateix no en tenim gaires. Fer veure també a la població que gestionar el bosc és una oportunitat, que també és una via de crear economia i revertir també el despoblament, no? I que la gent pugui treballar al territori i pel territori. I, bueno, i pensem que a partir d'aquí doncs, el relleu l'ha d'agafar el que vindrà després, no?
El projecte amb 2 milions d'euros de pressupost es desenvoluparà durant 2 anys i de moment es du a terme en 8 municipis de la zona de les Muntanyes de Prades, però es vol ampliar-ho fins als 22. A la zona hi ha una dotzena de ramats que podrien participar al projecte i a través de la iniciativa Rumià també es vol potenciar l'economia al voltant de la ramaderia extensiva i la transhumància per donar noves oportunitats al sector.
Al Baix Ebre, l'Ajuntament de Tortosa, Adif i l'entitat municipal descentralitzada de Campredó estan redactant un nou projecte per eliminar el pas a nivell que hi ha en aquest municipi. El gestor de les infraestructures va posar sobre la taula una proposta que des de la comarca es qualificava de desproporcionada, perquè hi estaven en contra, Jordi Barrancà.
Bon dia, Marta. Doncs bàsicament perquè les afectacions que hauria tingut haguessin estat múltiples. Comencem a enumerar-les. Primer, en la mobilitat. Segon, en la inundabilitat. Quan plou molt, costa que l'aigua dreni cap al riu Ebre. I tercer, també perquè hi haguessin hagut alteracions en una vintena de finques protegides. Damià Grau és l'alcalde de l'EMT de Campredó.
El projecte que es va proposar era un projecte sobredimensionat. Tenia una afectació importantíssima sobre una vintena de finques i l'àrea protegida dels marjals que pràcticament s'hi posava damunt.
Recordem que aquest nucli, aquesta entitat municipal descentralitzada pertany a Tortosa. Per tant, per continuar treballant en el nou projecte calia que l'Ajuntament de la capital ebrenca revoqués l'acord amb Adif, un pas que es va donar a l'últim ple municipal. Ara, com bé dius, ja es treballa en un nou projecte.
El que volem evitar és l'impacte visual, l'afectació que hi pugui tindre en la inundabilitat que sigui la mínima possible, a banda de que, evidentment, el seu una infraestructura que hagi de ser més petita, més menuda, tindrà menys afectació en propietats. No és el mateix afectar 20 parcel·les que afectar-ne a 3.
En paral·lel, Campredó també reclama a Adif la cessió de l'edifici de l'estació abandonat per convertir-lo en un equipament cultural i comunitari.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Dos minuts i tres quarts de dues, Catalunya celebrarà el 2025 la seva distinció com a primera regió mundial de la gastronomia amb una cinquantena d'actuacions dins i fora del país. Exposicions, tastos, campanyes de promoció i un documental de 3CAT, entre d'altres, donaran suport a un sector que va molt més enllà de la cuina. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Un miler d'entitats del sector sota el paraigües del govern promocionaran Catalunya com a referent mundial de l'enogastronomia durant tot l'any que ve, amb diverses campanyes de promoció turística a l'exterior, però també amb accions a casa nostra, com una festa del vi al Palau Robert, exposicions i mostres gastronòmiques arreu del territori, una edició especial de les visites Benvinguts a Pagès o la gravació d'un documental de 3CAT que s'estrenarà el 2026. A la presentació de la cinquantena d'actuacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que ara cal aprofitar el bon moment que viu el sector.
Sorprenguem i enamorem el món sencer a través de la nostra cuina. Fem que els catalans i les catalanes prenguin encara més consciència de la vàlua que representen els nostres productes, els nostres vins, els nostres restaurants. És una gran oportunitat que aprofitarem al màxim.
El cuiner Ferran Adrià, present a l'acte celebrat aquest matí al Port de Barcelona, ha convidat tothom a disfrutar d'aquests anys daurats de la gastronomia catalana, però també a preparar-se per al futur.
A ser el 33% del PIB d'aquest país, la gastronomia, vale? L'hostaleria, l'agroalimentació, el turisme, l'educació, i tenim que invertir en això, i tenim que fer un plan estratègic per als pròxims 5 i 10 anys. Perquè què passa? Que penseu que això durarà molt? No tenim beques per al nostre sector.
Les activitats de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia tindran una inversió de 15 milions d'euros.
Després de l'èxit de l'any passat, aquest any a Vilafranca del Penedès, alguns Tortells de Reis tornaran a tenir joies amagades. Una joieria i 6 pastisseries tornen a repetir la iniciativa de posar de manera aleatòria dins dels tortells un total de 12 anells i braçalets valorats en uns 5.000 euros en conjunt. Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I com seran aquestes joies?
Mira, seran una cadeneta d'or que aquest any tindrà un trèvol en lloc d'una placa per gravar el nom i un anell amb pedres precioses, com ens explica la Gena Moner, propietària de la cinquena generació de la joieria Moner, que és qui l'any passat va llançar aquesta iniciativa.
Serà una polsareta valorada en 225 euros i un anell valorada en 650 euros amb pedres semiprecioses i diamants, tot d'or, 18 quilats, fet a mà al nostre taller.
A ella li consta la bona rebuda que van tenir les joies quan a l'hora de tallar el tortell a casa, a més del rei i de la fava, hi sortia un objecte diferent.
Va ser bastanta bogeria, o sigui, quan van sortir la gent pujant a la taula, quasi bé.
Aquest any, com a novetat, s'incorpora una pastisseria més. Per tant, en total s'amagaran 12 joies, dues per pastisseria, un anell i un braçalet. Són totes pastisseries de tradició local, amb un mínim de 3 generacions, igual que la joieria. La idea és promocionar el comerç de Vilafranca i animar la gent que compri els artesans de quilòmetre zero. Els pastissers faran un total, entre tots, de 6.000 tortells, a 1.000 per cap, el màxim que poden fer. I l'any passat, sense reserva, cal dir-ho, ja no en trobaves. Ramon Bertran, de Pastisseria Bertran.
És un tipus de producte que estem molt al límit de producció i no podem fer-ne més.
Montse, l'any passat va passar una cosa curiosa.
Sí, l'ha explicat la Gena.
Em van trucar una noia de Barcelona que la seva filla havia vist l'anell, que no li agradava el cap anell d'enlloc, però va veure aquell anell que li encantava. I n'hi vam fer un expressament perquè es casava. Em va trucar la setmana anterior que el necessito perquè es casi, li vull regalar perquè li encanta, i li vam fer, perquè no en teníem més de fet, li vam fer expressament i se'ls vam enviar cap a Barcelona.
N'hi diuen tortells enjullats, i els que trobin la joia al seu tortell tindran a més unes postres de regal per un altre dia.
Si voleu veure un fakir que aixeca una bombona de butà amb les parpelles o un malabarista habitual del Cirque du Soleil, en tindreu l'oportunitat d'aquí uns dies en una nova edició del Cirque de Nadal de Girona. Es farà una gran carpa amb capacitat per més de 1.500 persones entre els dies 25 i 29 de desembre amb 8 atraccions internacionals. És un espectacle, Maria, creat especialment per l'ocasió, oi?
Sí, l'espectacle s'ha batejat com Adrenalina 2, més enllà dels límits, i segueix la temàtica que el circ ja va fer servir el 2020. Entre les atraccions destacades hi ha el Fakir Testa, un dels pocs artistes d'aquesta disciplina que hi ha actualment en actiu. El director del circ de Nadal, Genís Matabosc, destaca la importància d'un artista que coneix, diu, totes les tècniques del mentalisme per dominar el dolor i que oferirà una atracció que va molt més enllà d'escopir foc.
Vull dir, evidentment, escopir foc és senzill perquè tothom sap el truc, és un líquid, però caminar per una escala de espases potser no és tan senzill, caminar al damunt de vidres trencats segurament tampoc, aixecar una bombona de butà sostinguda per dues cordes amb dues grapes que s'aguanten aquí a la parpella de l'ull tampoc deu ser gaire senzill.
Un altre dels plats forts serà el malabarista Tiquín Ferro, que s'ha convertit en una atracció estrella del Cirque du Soleil, però que podrà venir a Girona perquè el Circ de Nadal ja l'havia contractat abans.
Vàrem fer bé d'enviar el contracte aviat, perquè s'ha transformat en una de les atraccions estrella de l'espectacle Lucia del Cirque du Soleil. I el Cirque du Soleil és una empresa seriosa. El deixa venir aquesta setmana del Circ de Nadal perquè havia de respectar un contracte previ doncs, fet amb la nostra fundació.
El Circ de Nadal també oferirà actuacions com la del còmic Eric Bo, que va ser l'estrella principal del cabaret Moulin Rouge de París durant 11 temporades. A més, hi haurà una atracció de funambulistes a gran escala, la contorsió extrema del mexicà David Meraz i una atracció de la Roda de la Mort amb la companyia Flying Córdobas.
Molins de Rei enllesteix el muntatge del nou Museu del Renaixement amb l'objectiu de ser un referent nacional i també guanyar atractiu turístic. L'equipament, que obrirà portes al Palau Requesens el 15 de desembre, serà el primer espai monogràfic del període que va dels segles XV al XVII. Anem, doncs, cap a Molins de Rei. David Àngel, explica'ns-ho, bon dia.
Hola, bon dia. Més d'un centenar d'obres es podran contemplar a partir de diumenge aquí al Museu del Renaixement, instal·lat en un reformat palau de Requesens. Es tracta d'un equipament que s'estrena després de la seva rehabilitació i d'una inversió de més de 4 milions d'euros, des d'on es podrà repassar una part significativa d'aquest moviment de gran productivitat artística i cultural, sobretot del segle XVI. Un període convuls, amb moltes pèrdues patrimonials, que n'ha dificultat el llegat, segons en Damià Martínez, director d'aquest museu.
La guerra de la independència, la guerra civil, la mala tràgica, hi ha hagut una destrucció de patrimoni d'aquesta època que fa que allò que ens quedi no sigui potser suficient com per poder explicar de manera clara tot el que hi va haver, però sí que com a mínim són pistes i portes a través de les quals poder accedir a aquest món que realment és complex, interessant i realment molt apassionant.
Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Xavi Paz, en destaca la importància que tindrà el col·lectiu escolar per aquest projecte.
Confiem molt en tot el tema escolar, perquè s'ha treballat molt bé, perquè s'ha anunciat en el Consell Escolar Municipal del mes de març, perquè les escoles de Molins ja ho estan esperant, perquè també ho va veure el director general de Territori i d'Educació, i per tant, des d'aquest punt de vista, no només farà aquest recurs a Molins de Rei, a les escoles de Molins, sinó com a mínim al Baix Llobregat, i a partir d'aquí ho volem estendre a altres escolars, no? Però també el públic familiar i altres tipus de públics.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona, el Museu Frederic Marès, el Museu de Disseny de Barcelona, el Diocesà i Comarcal de Lleida, la Universitat de Barcelona i el Centre de Documentació i Museu Textil de Terrassa són algunes de les institucions que han cedit alguna de les seves obres.
Doncs no hi falta ningú. Gràcies, David. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Uns que inauguren i uns altres que busquen empresa per poder tornar a organitzar el Festival Internacional de Música de l'Estiu. Això és Cambrils, al Baix Camp. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Després de l'edició d'aquest any, l'organitzés el mateix consistori, l'Ajuntament ha decidit tornar a treure a licitació aquest esdeveniment perquè no té, diuen, prou capacitat tècnica. Què ofereixen des de l'Ajuntament?
Mira, la licitació és per als pròxims 2 anys i prorrogable 2 més. El consistori aportarà 230.000 euros l'any i la concessionària ho podrà ampliar amb la venda d'entrades, subvencions i restauració. S'ha de programar un mínim de 10 artistes i un màxim de 12. Jordi Barberà, el regidor de Cultura, busca un sistema que consolidi aquest model.
Nosaltres volem que hi hagi un festival que tingui continuïtat, que estigui arrelat a la ciutat, però també al territori, i evidentment que també sigui internacional, que tingui repercussió, però que no sigui o no torni a ser un festival, diguem-ne, per organitzar durant una o dues edicions com a molt, i que després doncs l'empresa marxi amb la cua entre cames.
Des de l'Ajuntament reconeixen que no tenen prou capacitat tècnica per assumir la programació com han fet aquest any, però vol que es mantingui, això sí, alguns dels nous espais triats enguany, com el Parc del Pescador o la Torre de Llimó, al marge del Parc del Pinaret, que seria pels grans concerts.
Fer un festival on no només hi hagi aquests concerts d'un format més gran, sinó que també hi hagi concerts deslocalitzats en petits escenaris per un públic no tan massiu i que siguin també un tast i que donin coherència artística a tot el festival.
La licitació, oberta fins a finals de mes, valorarà la programació d'artistes catalans proposats i donarà més punts també als d'àmbit internacional. El festival, recordem, compleix l'any que ve 50 anys.
El dramaturg Jordi Oriol presenta Reiterat, una reescriptura del Rei Lear que converteix en un joc de juglars per parlar del trànsit que els adolescents fan cap a la maduresa. El muntatge dirigit per Nau Albet és una de les propostes per aquest Nadal al Teatre Lliure, Marta Vivés.
Sí, el muntatge pren com a punt de partida de la versió El Rei Liró que Jordi Oriol va reescriure durant el confinament per als més petits. Ara ha fet evolucionar els personatges per centrar-se en Lear, que interpreta ell mateix, però sobretot en Cordèlia, a càrrec de l'actriu Lu Amat, per parlar de la bogeria, de la incapacitat de reconèixer-se a un mateix i d'aquest impàs que és l'adolescència. Nau Albet n'és el director.
Posar al centre la Cordèlia, no? O sigui, al final Shakespeare és com que potser no li fa justícia en aquest personatge, perquè no, el rei li diu perdoni, perdona'm, i l'altre li diu vale, sí, et perdono, i ximpom, i se'n van cap a casa, i és com, bueno, no, de fet es mata, però és com una mica trist, no, aquest final. I de cop la proposta del Jordi era dir, no, què passa si li cedim la paraula a la Cordèlia? Com se sent?
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Estem ara pels esports que encapçalem amb el sorteig dels 16ens de final de la Copa, que s'ha acabat fa res, uns minuts, on hi entrava el Barça ja, l'únic representant català, i que s'haurà d'enfrontar un equip de la segona federació. Au del Serra, bon dia.
Bon dia, i al Barça li ha tocat el Barbastre, el mateix equip que va visitar també la temporada passada els 16ens de final de la Copa i l'equip que en la segona ronda va eliminar contra pronòstic l'Espanyol. Aquesta eliminatòria de 16ens davant el Barbastre és també a partit únic i es jugarà els dies 4 o 5 de gener, encara està per determinar.
Encara no se sap. L'Espanyol tanca aquest vespre la 16ena jornada de Lliga de Primera Divisió al camp del Getafe, en un partit molt important de la part baixa de la classificació.
I és que tots dos equips estan empatats a 13 punts i ocupen la quarta i la tercera posició per la cua, respectivament. Això vol dir que si els blanquiblaus aconseguissin la victòria, sortirien de la zona de descens, tenint en compte que encara els quedaria un partit pendent per jugar la setmana que ve a casa davant el València i que es va jornar ara fa uns dies. Manuel González, el tècnic, destaca les virtuts del rival d'avui.
El rival té moltes virtuts, perquè la gent sempre va anar a glòria a altres equips i critica el Getafe, i a mi són coses que em toquen molt els nassos. Getafe s'ha guanyat, està primera molts anys, amb molta feina del seu míster, del seu cos tècnic i dels jugadors, i fan moltíssimes coses bé. Quan és l'equip de primera que més li rematen, és per algú, per fer una feina de puta mare. Això no t'ho regalen. Per mi és un molt bon equip, fa molt bé les coses, i el que hem de fer intentar és anar a Getafe a competir al màxim. I a partir d'aquí tenim més encert que el rival per guanyar el partit.
L'Espanyol ha viatjat aquest mateix matí a Madrid. Manolo González ha convocat 23 jugadors. Destaca la baixa del central Cúmbula per sanció. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, la part alta de la classificació de primera s'ajusta d'allò més després de la victòria ahir de l'Atlètic de Madrid davant del Sevilla.
I és que el Barça continua sent líder, però ara amb només 2 punts d'avantatge sobre el Madrid i 3 respecte a l'Atlètic de Madrid. I els dos equips madrilenys, a més, tenen un partit jugat menys. L'Atlètic de Madrid suma ja 5 victòries consecutives a la Lliga i ara mateix és l'equip més en forma de la competició. D'aquesta classificació tan ajustada en parla el tècnic Diego Simeone.
Escuchaba las críticas sobre el Madrid bastante duras, que el Madrid está ahí otra vez, así que el Barcelona enseguida se recupera de cualquier derrota porque tiene un plantel y un entrenador con una mentalidad súper ofensiva y que ha traído un fútbol diferente para el que ofrecen otros equipos y estamos compitiendo cuando nos miran hacia arriba siempre contra estos dos monstruos, pero yo miraba hoy el Villarreal Bilbao y obviamente no me desagradaba el resultado, nos alejaba de ese quinto puesto que es siempre el objetivo primero.
I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol escala fins a la 9ª posició de la classificació després de superar ahir per la mínima el València.
I en parla l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
I ara mateix tenim 16 punts, que jo crec que a dia d'avui té molt de mèrit. Sí, de moment el Nadal el tindrem tranquil, segur. Mínim tenim 16 punts, encara que tindrem encara després 2 partits més de la primera volta. I jo crec que, bueno, el paper que estem fent fins ara és boníssim.
Les blanquiblaves són ara, com dèiem, novenes amb 16 punts, empatades amb el Llevant Badalona, que és 7è. El Barça continua el líder en solitari, no ha perdut cap punt, 36 punts en 12 jornades.
En hoquei patins, aquest vespre a 8:45 es tanca la desena jornada de l'hoquei Lliga amb el partit Barça-Noia.
El Barça és primer a la classificació amb 27 punts, el Noia és 8è amb 12 punts, però amb un partit menys. Sentim primer Sergi Llorca, jugador blaugrana.
I segur que serà un gran partit, ells porten fent molt bona feina, estan fent molt bons resultats i estan jugant molt bé hoquei. I per tant, doncs, esperem un gran rival. Tenim ganes, doncs, d'afrontar aquest partit i segur que serà, doncs, un partit molt, molt competit.
I ara el tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Sabemos lo que hay y lo he dicho alguna vez, es capacidad de adaptación. Nos tenemos que adaptar. Claro que no es lo ideal jugar tantos partidos seguidos y sobre todo con la exigencia, que somos un club ganador y que hay una exigencia y que estamos obligados a competir y a intentar ganar. Por lo tanto, no es lo ideal, pero no es lo ideal para nosotros ni para el resto de los equipos que están a este nivel.
I acabarem amb dos apunts de bàsquet i un altre de futbol sala.
A la Lliga CB de bàsquet, el base del Joventut, Kay van der Wurst, se'n va cedit al Hajopos Lleida, segons l'acord a què han arribat els dos clubs catalans. El neerlandès va fitxar per la penya aquest estiu, però fins ara havia disposat de molt pocs minuts. A l'NBA, aquesta matinada, derrota dels Brooklyn Nets del tècnic badaloní Jordi Fernández davant Milwaukee Bucks, 113-118. Mentrestant, pel que fa al futbol sala, el Barça ha fet oficial que ha arribat a un acord per rescindir el contracte del jugador Àlex Yepes, que s'acabava el pròxim 30 de juny. Yepes feia un any i mig que jugava amb l'equip blaugrana.
No t'ho pots perdre.
Després d'una primera funció ahir per al públic menor de 35 anys, avui s'estrena al Gran Teatre del Liceu l'òpera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. 15 funcions d'aquesta tragèdia japonesa amb terra de tatami i portes corredisses a l'escenari, per la qual s'han disposat de 3 repartiments diferents, no 2, com és habitual. Madama Butterfly és la història d'amor entre una noia japonesa i un oficial de la Marina nord-americana al Japó de finals del segle XIX i aborda temes universals com el xoc cultural, la falta d'empatia i les relacions tòxiques. Fins demà a la una. Adéu-siau.